3 minuts passen de les 11 del matí. Anem una miqueta ràpid perquè, diguem, tenim molta teca abans d'acabar i volem parlar també ara amb en Joan García Targa d'aquest nou curs d'arqueologia, el comerç a l'antiguitat, que comença que tindrà lloc a la Biblioteca Santiago Rusiñol a partir del proper 3 de març. Joan García Targa, bon dia.
Bon dia.
Quants cursos portes?
Uf. És una bona pregunta. Sempre explico el mateix, que m'ho van proposar un regidor d'aquest ajuntament fa molts anys. Deuria ser el 2007-2008. I, doncs, compte, un per any. Un any vaig fer dos, crec. El Covid ho vaig fer online. És a dir, que pràcticament, doncs, compte, els anys que han passat, no sé, 15, 16, 17...
Sí, no, és un crèdit universitari llarg, això, ja, eh?
No, és molt més que un crèdit universitari. Hi ha assignatures de la universitat que no. Són molt menys. Molt menys.
Escolta, i ara aquest any has triat com a tema el comerç.
Sí, perquè crec que és una cosa interessant perquè és comerç, economia, ho vehicula tot, òbviament, no? És un tema transversal que afecta des de la cultura fins a les relacions socials, òbviament les econòmiques, les necessitats de diversos tipus de gent o de col·lectius dins d'una societat. No és el mateix el que demanem la gent, diguem-ne, més normal, que el que demana la gent que té més recursos o la gent que té menys, i tot això forma part d'un mateix pack, que és el comerç i l'economia. Uh-huh. I ho veiem cada dia, no? Només cal mirar La Vanguardia.
De fet, el comerç és el que acaba, doncs, entrellaçant la història, és a dir,
exactament.
La història es basa en l'intercanvi.
En l'intercanvi, bàsicament, per pal·liar les teves mancances, uh-huh, siguin de primera necessitat o de luxe.
I per generar els excedents que et permetran...
Exacte, cobrir les teves mancances.
Uh-huh. Aleshores, són 6 dies?
Sí, el curs sempre funciona igual des de fa uns anys, són 6 dies... Aquest any, amablement, i vull agrair aquí públicament a la Biblioteca Santiago Rusiñol, que també ho van fer l'any passat, i són 6 classes on de forma transversal analitzem, doncs, la primera és com una introducció i parlem de la prehistòria, que és potser el que tenim menys evidències, òbviament, per qüestions lògiques de documentació arqueològica, i després parlem de Mesopotàmia, d'Egipte. Aquest any no fem Grècia, fem Roma, fem la dinastia Han, xinesa, i fem les cultures prelomines, o fem els maies en aquest cas. Aleshores, la idea no és tant explicar què comerciaven, que això s'acaba ràpid, sinó, aquest any m'ho he plantejat, per exemple, en el cas d'Egipte o Mesopotàmia, veure els orígens anteriors a la formació de l'Estat i veure quina incidència té l'economia, el comerç i tot això que estàvem parlant fa un moment, en què es formi un Estat com a tal. Uh-huh. És a dir, parlarem abans dels faraons, vale? Amb els primers faraons de la primera i la segona dinastia, en el cas d'Egipte, parlarem d'una ciutat mesopotàmica fantàstica que deuria ser Uruk. Al quart mil·lenni parlarem de Roma, que és més coneguda, òbviament. Parlarem de la dinastia Han, que s'assembla, que és contemporània dels romans i va tenir comerç amb els romans, precisament amb un precedent de la ruta de la seda. I parlarem dels maies, perquè sabeu que és un tema que m'interessa i m'agrada i disfruto, però que també en el mateix sentit. És a dir, no parlar... El que estic llegint ara de Roma no és tant si comerciaven, jo què sé, or, plata, no sé què, que això solventa en un mapa, sinó veure una mica com funcionava a nivell interior, per exemple, la burocràcia administrativa i financera romana, que és el més proper a nosaltres, o nosaltres amb ells. Uh-huh. Vale? És a dir, és intentar no ser molt descriptiu, intentar reflexionar una mica més enllà de lo purament evident, que és el que es veien als mercats i tot això, que també ho parlarem, òbviament.
Per tant, passes per la Xina, passes per Orient, sí, passes per Europa i passes per Amèrica del Sud.
No, per Amèrica,
per Amèrica Central.
No, sí.
El comerç en tots aquests llocs del món, que a més molts d'ells no tenien contacte amb els altres, sí, és similar la forma de comerciar. Evidentment, els productes segur que són diferents, però la forma de comerciar de les societats humanes...
És molt similar. Un es pensa que sense moneda no hi ha comerç, no? I no és veritat. En el cas de Mesopotàmia o d'Egipte, abans de tenir moneda, que la van tenir de forma molt tardana, van generar uns models d'intercanvi a partir d'unes bases econòmiques. que eren el preu de l'or o el preu de la plata o el preu d'un valor important per ells. I aleshores feien unes equivalències, doncs, tant de tal cosa equival a tal mida, i en els egipcis tenim les mides, amb la qual cosa podia saber el valor absolut d'un quilo de gra. Uh-huh. És a dir, i a molts se'ls hi pagava, a molts funcionaris se'ls hi pagava no en monedes perquè no existia, sinó en espècies. És a dir, s'han anat creant sempre uns mecanismes de tal manera que es pogués intercanviar. Per exemple, hi ha una realitat que es diu el comerç mut, que és el que feien, clar, quan dues societats no parlaven el mateix idioma i es trobaven en un espai físic, com duien a terme aquella relació comercial?
Bona qüestió. Vale?
Pues, quan es parla del món idèric, amb el qual hi ha ibers, cartaginesos, fenicis, i sí que hi havia una llengua franca, però no tothom la parlava i tal, pues, bueno, pues un exposava, diguem-ne, a la platja, com si estiguessin aquí a la platja de Sant Sebastià, un posava els seus productes, un altre posava els seus, i a base de senyes i d'equivalències i de control econòmic i tal, pues establien aquest vincle comercial, que fos just pels dos. Bueno, sempre hi havia la picaresca, òbviament, no?
Evidentment.
Vale? En el cas d'Amèrica passa igual, és a dir, quina moneda hi havia quan arriben els espanyols al cacau? El cacau era una, com que era un element molt de prestigi a nivell social, a nivell econòmic, a nivell ritual, etc., doncs era l'element important per establir. I quan arriben els espanyols, l'impostos els pagaven en cacau. Uh-huh. I moltes vegades el cacau, que és una llavor,
sí, sí,
molt gran,
sí. Sí, sí,
és un arbust molt gran que només es pot conreuar en zones on plou molt, és a dir, a la costa pacífica de Oaxaca, de Chiapas, de Guatemala, etc. Quan volien pagar els impostos en època colonial, els farcien de pedres per intentar falsificar el pagament d'impostos, per exemple, i això apareix a la documentació colonial del segle XVI i del segle XVII. Uh-huh. És a dir, que sempre s'ha generat una picaresca, no? Avui en dia ens neguem a... Bueno, ens neguem. I sempre ens persegueix a la gent normal, que paguem i que treballem per institucions i que no ens podem escapar del pagament de tributacions.
I qui més qui menys treu la lupa. Escolta'm,
clar, per dir... I gent et fa una paral·lela, et busca les pessigolles i, en canvi, la gent amb més recursos, però, bueno, té més recursos per dissimular.
Això ha passat sempre, no? Isenda sempre ha estat en el món del comerç.
Evidentment. Mira, ara estava llegint, precisament, per preparar la classe d'època romana, la fiscalitat en època romana. Uh-huh. I era brutal. Brutal a nivell que, clar, la gent de les províncies o la gent de Roma no pagava impostos. I aleshores l'Estat estava mantingut per les províncies, per Hispània, entre altres coses, no? Per Egipte, per les 40 províncies que tenia l'imperi romà. I aleshores, clar, la fiscalitat era molt important perquè era el que permetia l'engranatge econòmic, militar, comercial, expansiu, tot. D'acord. Permet tot. I avui en dia també. Clar, d'on surt? Perquè tingueu aquí... dels impostos, no? I els impostos, teòricament, tots som hisenda,
sí,
no?
A Roma hi havia dèficit fiscal.
Evidentment.
Ves per on.
Hi havia gent que intentava evadir.
Evadir, exacte.
Evadir, com veiem cada dia.
Es perseguia i es jutjava, això també,
clar,
suposo, no?
Clar, hi havia penalitzacions, clar. És a dir, a partir, per exemple, d'August, introdueix tota una sèrie de personatges, igual que introdueix la policia i els bombers a la ciutat de Roma, doncs introdueix tota una sèrie de funcionaris d'administració dedicats a comprovar la fiscalitat.
Per mantenir l'engranatge de l'Estat.
Clar, per mantenir l'engranatge i per mantenir una aristocràcia molt a prop de l'emperador i que vivia d'això, perquè no produïa res.
Hi ha diferència, això sí, entre cultures? És a dir, a partir de... No sé, els xinesos enganyen menys?
Home, aquest grau no ho sé. No ho sé, però la part mediterrània, déu-n'hi-do. La part, diguem-ne, nostra, igual que avui, eh?
Sí, no, això no ha canviat.
Sud de França, Itàlia, aquí l'Estat, Grècia, Turquia i tot el que és al nord de l'Àfrica. I, bueno, el troeque, el regateig, tot això que veiem quan vas, no sé, jo vaig estar a Marroc a principis d'any, ho veus. Ho veus que devia ser molt semblant en època romana.
D'acord. Per tant, una qüestió que no ha canviat, sí, ha canviat el producte, evidentment, perquè iPhones no en tenien, però la resta, el sistema, la fórmula, és similar.
Home, jo crec que sí, perquè, clar, si són estats, és a dir, un estat com l'entenem nosaltres, amb un poder establert, etc., necessita uns recursos per mantenir-se.
Correcte, hi ha una organització per, una organització per mantenir aquests recursos.
I uns funcionaris. Sí. És a dir, per exemple, mireu, al segle... el segon mil·lenni, el tercer mil·lenni, sabem que hi havia uns funcionaris que els recipients que s'exportaven entre Ur i el que seria avui el sud-est de Turquia anaven amb un segell. I aleshores hi havia un funcionari que comprovava que el que digués aquell segell, amb la quantitat i el producte, fos el que contenia. Això vol dir que hi havia un palau, que hi havia un funcionari, que hi havia una administració, que hi havia un llenguatge, una escriptura que permetia el control fiscal.
Per tant, els aranzels no els ha inventat Donald Trump?
No, els ha accentuat.
Però no.
Els ha accentuat.
És una cosa de tota la història, també.
No, no, evidentment. És a dir, clar, és que la manera que té l'administració, en aquest cas, a nivell comercial, de controlar, és amb segells. Quan faig les visites a The Row, ho explico molt clarament. En època romana, qualsevol que tingués un negoci de fer àmfores, de fer el que sigui, ceràmica, tal, pagava una fiscalitat. Aleshores, clar, hi havia el que no la volia pagar.
Sí, sí, clar, evidentment. I ara és més fàcil de controlar. Aleshores, clar, sempre era més fàcil, no?, amagar les coses.
No t'ho creguis, eh?
No.
També en època d'August, que hi ha molts canvis, comencen a fer-se els censos.
Vale. Per portar un control.
Clar, per portar un control. I aleshores saben que tu, Joan Tutusaus, et dediques al que sigui, que tens una remuneració X i que toca tributar el que sigui. I jo el mateix, i tothom. No ens escapàvem.
No ens escapàvem. És a dir, que això no ha canviat tant, però com a mínim...
s'ha matitzat.
Doncs pot ser interessant... aquesta ullada al comerç de l'antiguitat. A qui va adreçat aquest curs? Això t'ho pregunto sempre.
No, jo et responc sempre el mateix. És a dir, no és un curs especialitzat, perquè jo no soc una persona especialitzada en economia, és més, em costa molt l'economia i els números, però crec que és una visió que, per la manera de fer-ho, està a l'abast de tothom. De fet, hi ha, per exemple, l'any passat crec que van ser 19 persones que van parlar, la veritat és que no me'n recordo el que van parlar l'any passat, però del món militar crec que van parlar, però ve gent, alguns que tenen coneixements històrics, són aficionats a l'arqueologia o a la història o al que sigui, però hi ha uns altres que no. Són senzillament gent curiosa,
curiositat, sí.
Curiositat per aprendre. I com sempre dic, de les moltes coses que faig, ara me'n vaig a una reunió d'obres a Gavà i demà me'n vaig a Guissona per un projecte que portem, de les moltes coses que faig, és de les coses més gratificants.
D'acord. Doncs aquest curs, que el pagament de la inscripció s'efectura el primer dia del curs, directament.
Sí, perquè és que si no és un... la gent ja va prou atrafegada perquè li diguis ves a la UAC, no sé què... és un lío.
Fem-ho fàcil. El curs es pot seguir també des de casa i...
No és ben bé des de casa, és a dir, ho pots seguir des de casa. Jo el que faig és que quan faig cada classe, faig un esquema mental, que és el que jo exposo a classe, faig un PowerPoint, els hi passo bibliografia, i després jo en gravo a casa, i per aquella gent, que hi ha dues persones o tres apuntades ja aquest any perquè tenen problemes de mobilitat o el que sigui, jo els hi envio tot això.
D'acord.
I així, vale? I així tenen una gravació on em veuen a mi amb les majors de les voluntats explicant el que he explicat a classe. Vale?
El cost és de 80 euros i en el cas d'estudiants, jubilats i aturats, 60 euros.
Sí.
Aquest és el cost d'aquest curs. El contacte, en Joan, el seu correu electrònic, Juan, en castellà, juangarciatarga@gmail.com, i el seu telèfon mòbil, que també el podem donar, és el 687-91-70-09, 687-91-70-09. Aquest curs d'arqueologia, el comerç a l'antiguitat, del qual, doncs, adreçat, com dèiem, més o menys a tothom i no molt especialista.
No.
Per qui vulgui aprofundir en coneixements.
Una última cosa, normalment sempre que acabem el curs fem una excursió. Aquest any estic mirant i els hi comentaré als alumnes a partir de, perquè clar, s'ha de coordinar una visita a un museu, un dinar, una altra visita a un altre, bueno, requereix una certa logística, que es fa fàcil, però bueno, sempre ho fem d'aquesta manera i al final per conèixer-nos una mica millor i passar una estona divertida i veure un lloc interessant que ens ho explica gent especialitzada, pues fem aquesta cloenda de cada curs.
Però encara no hi ha la destinació.
Ho tinc pensat anar a Lleida, perquè fa temps que no anirem a Lleida, anar als Vilars d'Arbeca, que és un lloc molt espectacular a nivell de fortificació, i anar a un lloc que no he estat i donat classes a Mèxic sobre aquest lloc, i em fa vergonya no anar-hi, que és els Estinclells, que també és un poblat ibèric amb una part romana i que fan recreació, fan restitució històrica uns companys, i val la pena. Val la pena, perquè és un lloc interessant.
Doncs aquest seria, diguem, el fin de festa, sí, l'excursió final de curs d'aquest curs del comerç a l'antiguitat. Dues coses rapidíssimes, Joan, abans d'acabar. Primera, va anar bé per Mèxic?
Superbé. Sí? Molt bé. De fet, ara estem acabant de fer l'informe, i la veritat és que ha anat molt bé. És molt, flueix tot i ha estat molt interessant a nivell de documentació de coses ja més tècniques, no? I ara estic embolicat, que això que et deia, a Guissona, perquè comencem un projecte i ja tenim tots els permisos, que a vegades és lo difícil. A Mèxic ens va costar el permís, aquí ja el tenim, de les autoritats de la República Dominicana, i estem buscant el finançament. Per això demà tenim una reunió a Guissona, perquè el personatge vinculat al projecte, que és Ramon Pané, que va escriure el primer llibre d'etnografia americana, era originari de Guissona.
D'acord.
Tot i que va sortir de la Murtra de Badalona, que és el lloc que jo treballo, o estic vinculat com a patró de la Fundació Catalunya Amèrica, ell era originari de Guissona.
I des de Guissona, doncs, també ara tenen ganes de...
Bueno, i des de Guissona anem demà, tenim una reunió amb la tècnica de cultura, amb la regidora de cultura. Jo no conec Guissona, ni la part romana, aprofitaré per veure la part romana també. Anirem a presentar-li el projecte com a deferència, ja estem buscant patrocinis, igual que ho faig pel tema de Mèxic.
D'acord, doncs aquesta és una. I l'altra, has vist les imatges de l'hotel restaurat a Barcelona?
Sí, precisament estava parlant amb l'arqueòleg que ho va portar perquè el conec. Això ho van fer, o sigui, l'excavació la van fer fa 3 anys.
Vale? No, i ara clar, estan... evidentment.
Sí, ara ho estan habilitant, però encara no es poden fer visites. Perquè amb un grup de gent que estic de Roda, Vilanova, m'han dit, escolta, per què no ens porten? Llavors li he consultat a l'arqueòleg que ho porta i m'ha dit, no, encara no les fan.
Ho han ensenyat a la premsa, però de moment encara no.
Encara no ho fan.
Bueno, però xulo, no?
Sí.
És allò que a vegades dius, que, ostres, si es fa l'obra i es troba allò...
Clar, si tiressin l'hotel sencer...
Encara es veuria més, no?
Si tiressin l'Ajuntament i la Generalitat, també.
Doncs el Fort Romà de Barcelona, que es podrà veure...
Un trosset.
Entrant en aquest hotel, i ahir es va fer públic. Joan, que vagi molt bé aquest curs, com dèiem, sobretot... a la Biblioteca Santiago Rusiñol, de 6:45 a les 8 dels dies 3, 6, 17, 19, 24 i 26 de març. El comerç a l'antiguitat és el tema. Joan, com dèiem, moltes gràcies.
A tu.